Bon dia, la Garrotxa espera un 65% d'ocupació per aquesta tardor.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Observar una diferència en el que fa, per exemple, les cases de colònies, en el qual veiem que el mes d'octubre estan pràcticament algunes en plena ocupació i pel que fa al mes de novembre redueix una mica aquesta ocupació. Pel que fa una mica a les cases de turisme rural, aquesta sí que veiem que tenen molta ocupació durant els caps de setmanes, durant entre setmana, com és obvi, no tenen tanta ocupació, però realment la tendència és pràcticament la mateixa de l'any passat.
És la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament des de Turisme Garrotxa expliquen que són dades molt similars a les de la tardor de l'any passat. Hi ha setmanes punta en les quals l'increment de visitants és més considerable. Per exemple, durant el cap de setmana de Lluèrnia es nota un increment de l'ocupació a les cases de colònies de turisme rural, hotels i també en càmpings. De seguida en coneixem més dades i més detalls d'aquest tema, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 7 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Quinze casos d'assetjament escolar cada dia. Aquesta va ser la mitjana del curs passat als centres educatius catalans, segons la unitat d'atenció als alumnes en situació de violència. Anna Rigat, psicopedagoga de l'Escola Pia, explica que és imprescindible que la víctima es trobi en un espai segur i amb un referent de confiança. El nou centre cívic de Sant Joan les Fonts hauria d'estar a punt durant la primera meitat de l'any que ve. Aquest estiu han començat les obres d'adequació d'aquest espai. El projecte, assumit íntegrament per l'Ajuntament, té un cost de 390.000 euros. A Ridaura el reciclatge creix un 20% malgrat no tenir del tot desplegat el sistema de contenidors tancat. Segons l'Ajuntament, les dades facilitades pel Sigma diuen que les famílies del poble ja reciclen un 60%. Camprodon i Platja d'Aro s'agermanen oficialment aquest diumenge en el marc de la Fira de la Galeta de Camprodon, un esdeveniment que ha estat ple de molta gent que volia gaudir de les galetes, però també de totes les activitats culturals. A la Vall de Bianya, la 11a Bianyal comptarà amb 6 intervencions artístiques de 30 minuts cadascuna. Se celebrarà aquest dissabte a partir de 11:45 del matí al Mas Ovelles. En esports, la Unió Esportiva Olot continua sumant. L'equip de Pedro Dolera ha empatat aquest diumenge contra el Lleida en un bon partit de futbol a l'estadi municipal. Tots dos equips van tenir ocasions, però cap va poder marcar. En tenis taula, pitjors notícies, perquè el club tenis taula Olot encaixa la segona derrota consecutiva a Pontevedra. Esmudenco i Pinyó van avançar els olotins a 0-2, però es van deixar remuntar amb un marcador final de 4-2. I tancarem aquest informatiu parlant de Salvat Papaseit, perquè es compleixen 100 anys de la mort de Joan Salvat Papaseit. Aquest 2024, el Departament de Cultura dedica l'any al poeta jove, considerat una de les figures més importants de la literatura catalana.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Turull confirma la trucada de cortesia de Carles Puigdemont per felicitar a Salvador Illa per la investidura. El secretari general de Junts diu que ara mateix no hi ha perspectiva d'una trobada entre l'expresident i Pedro Sánchez. Fixar les quotes de cotització als autònoms costa més del que preveia el govern espanyol. El Ministeri de Seguretat Social es reunirà aquest dilluns amb agents socials i organitzacions autònoms per informar-los sobre el procés de regularització de cotitzacions. Areu anuncia l'aprovació de 14 nous projectes de la línia 1 del PER de descarbonització per valor de més de 95 milions d'euros. Entre les empreses beneficiàries n'hi ha 5 de catalanes. En successos, mor un motorista de 44 anys en sortir de la carretera a Sant Pere de Ribes. Aquest any ja han mort 101 persones en accident de trànsit a les carreteres catalanes. A la pàgina internacional, Israel acusa Espanya de ser un paradís per sembrar l'odi i incitar la destrucció d'Israel. Tel Aviv critica que el congrés d'una organització palestina se celebri a Madrid. I von der Leyen acusa Hamas de provocar una espiral de violència al Pròxim Orient des dels atacs d'ara fa un any, el 7 d'octubre de 2023. La presidenta de la Comissió Europea demana moderació a totes les parts i diu que la Unió Europea treballarà per la solució dels dos estats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui comencem la setmana amb un canvi de temps que arribarà al final de la tarda, més aviat ja vespre, nit i matinada. Pluges, un front fred farà baixar les temperatures a última hora del dia al Pirineu i demà ho notarem ja també a tot arreu, una baixada de 4 a 8 graus. Però avui encara de dia, també a les mínimes, la matinada, ens acompanyarà amb temperatures suaus, mínimes de 15 a 20 graus, gairebé 18-20 graus cap a la costa, a l'interior al voltant de 15, el Pirineu poden baixar cap als 10 graus, però encara seran temperatures molt suaus aquesta matinada. Bé, un dia variable, mig ennuvolat, pot caure alguna gota al llarg del matí i migdia al Pirineu, plogims, pluges de 1 a 5 litres fins al migdia, i a la tarda aquesta pluja s'incrementarà al Pirineu i prepirineu. Serà ja de cara al vespre i la nit, quan la pluja arribarà a tot arreu, pot deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat, tot i que en principi serien pluges més abundants a l'interior, Pirineu Oriental, punts d'Osona, la Garrotxa, i en canvi pluja minsa, menys de 5 litres cap a la Costa Brava. Aquí a l'Empordà quedaria una mica al marge d'aquesta perturbació. De matinada, ja dimarts, cap a les 4-6 del matí, marxarà la perturbació. De dia s'obriran clarianes, entrarà vent de mestral, baixarà la temperatura i entre el migdia i la tarda aquest dimarts es pot repetir algun xàfec cap al nord de Girona, però ja amb poca intensitat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 7 d'octubre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de turisme, perquè la Garrotxa espera un 65% d'ocupació per aquesta tardor. Des de Turisme Garrotxa expliquen que són dades molt similars a les de la tardor de l'any passat. Hi ha setmanes punta en les quals l'increment de visitants és més considerable, especialment, per exemple, durant el cap de setmana de Lluèrnia es nota un increment de l'ocupació a les cases de colònies, de turisme rural, hotels i també càmpings. Ens en dona més detalls al nostre company, Aniol Puigvert.
Tot i que la Garrotxa ha aconseguit desestacionalitzar el seu turisme i que durant tot l'any vingui gent d'arreu de Catalunya, la tardor segueix sent predominant a la comarca. Ho és per la quantitat de fires, activitats i mostres que es fan durant aquesta època de l'any i també pel color que agafa la fageta d'en Jordà, un dels principals atractius turístics. Des de Turisme Garrotxa preveuen una tendència molt similar a la de l'any passat, amb una ocupació d'entre el 60 i el 65%. Pel que fa al perfil de visitants, segueix predominant un públic molt familiar, provinent principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, explica algunes de les diferències respecte a anys anteriors.
Observar una diferència en el que fa, per exemple, les cases de colònies, en el qual veiem que el mes d'octubre estan pràcticament algunes en plena ocupació i pel que fa al mes de novembre redueix una mica aquesta ocupació. Pel que fa una mica a les cases de turisme rural, aquestes sí que veiem que tenen molta ocupació durant els caps de setmanes, durant entre setmana, com és obvi, no tenen tanta ocupació, però realment la tendència és pràcticament la mateixa de l'any passat.
Durant la tardor a la Garrotxa hi ha fires com la de Sant Lluc, l'Origen, Sant Nicolau, la Liber és Liber, la Gala de les Preses, entre molts altres. Però si una destaca per sobre de les altres és la de Lluèrnia, que acumula tanta gent com les festes d'altura. Canalies explica que durant el cap de setmana del festival les previsions d'ocupació són majors.
Un esdeveniment que és important ja només per Olot, per la comarca i podríem dir per la resta de Catalunya. En aquest cas és una fira molt esperada i que realment sí que veiem que durant el cap de setmana de Lluèrnia ens ve tant un públic molt familiar, també venen grups d'amics en el qual tenen ganes també de visitar durant tot el cap de setmana aquest Lluèrnia i sí que veiem que les ocupacions sí que pugen bastant durant aquest cap de setmana de Lluèrnia.
Un dels principals atractius pels turistes a la Garrotxa durant aquesta època de l'any és la fageda d'en Jordà. Des de Turisme Garrotxa recomanen que tots els visitants utilitzin els rumbus perquè no es torni a repetir la massificació de turistes en aquestes zones com ha passat altres anys.
Al centre comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou gran Junquera. Ara, més gran que mai.
Seguim amb més temes. 15 casos d'assetjament escolar cada dia. Aquesta va ser la mitjana del curs passat als centres educatius catalans, segons la unitat d'atenció als alumnes en situació de violència. Anna Rigat, psicopedagoga de l'Escola Pia, explica que és imprescindible que la víctima es trobi en un espai segur i amb un referent de confiança, però que també és necessari atendre l'agressor. Precisament per intentar reduir aquestes xifres, el Departament d'Educació ha posat en marxa aquest curs una nova campanya. Natàlia Moreno.
Començar I3 o acabar sisè de primària i començar primer d'ESO suposa un canvi d'etapa importantíssim que transforma el dia a dia dels infants. En el cas de l'institut, no només és un canvi d'etapa educativa més, també és un moment de canvi maduratiu, una barreja de canvis que, si no s'acompanyen amb cura, molt sovint poden acabar sent una bomba de rellotgeria. I és que l'entrada a l'escola i a l'institut és una porta a la socialització i a un espai de convivència per a infants i joves diferents, però moltes vegades també pot arribar a ser un camp de cultiu d'assetjaments i altres violències. Segons la unitat d'atenció als alumnes en situació de violència, el curs passat es van detectar més de 1.000 casos d'assetjament escolar, un 50% més respecte al curs 2022-2023. Des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hem parlat amb la psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigat. Explica que un dels factors que contribueix al fet que aquest canvi sigui un èxit és que puguin establir un vincle sa amb el centre i els docents.
Que l'alumnat pugui sentir que està en un lloc de confiança, en un espai de confiança, en un referent de confiança. Perquè a vegades, justament, qui pateix bullying té por a verbalitzar-ho, justament perquè llavors no hi hagi represàlies, o sigui pitjor dir-ho que no pas callar-s'ho. Si estem en un ambient de confiança, la persona hauria d'estar prou empoderada, no?, per dir-ho així, com per poder-ho expressar, perquè a vegades, malgrat hi hagi un adult de referència que estigui atent i alerta, a vegades passen coses que malauradament no s'observa des de l'altra banda, no? Que entre ells sí que moltes vegades veuen coses que potser els adults no veiem. Moltes vegades es parla que quan s'activa l'alumnat passiu, es desactiva el bullying.
Quan es parlen d'aquestes situacions, el principal focus es posa en la víctima, però Rigat explica que moltes vegades en l'assetjament escolar l'agressor també podria tractar-se d'una víctima que reprodueix dinàmiques que ha vist o que li han passat.
El 90% de les vegades, quan hi ha un maltractador o una maltractadora, és una persona que està patint, que té malestars o que té altres dificultats que li generen justament aquesta actitud a l'aula. Per tant, evidentment, s'ha de limitar, però també s'ha de poder acompanyar i entendre perquè aquests nens o nenes els està passant el que els està passant.
Per mirar de reduir aquesta xifra, el Departament d'Educació ha posat en marxa la campanya Busca els senyals, atura l'assetjament. Es farà a través de cartells que alerten dels senyals de casos d'assetjament escolar i que rebran tots els centres educatius catalans i amb espots que es transmetran als mitjans i a les xarxes socials. Rigat explica que el treball en educació emocional és fonamental.
Tot el treball d'educació emocional és fonamental i tots ho sabem, però a vegades per la pressió del currículum, pel poc temps i de més, s'acaba prioritzant aspectes curriculars i penso que cada vegada tenim i prenem més consciència que tota la prevenció i el treball en educació emocional i en el benestar emocional és fonamental treballar-ho des de petits i des de petites.
I quins són els senyals per detectar l'assetjament? La unitat d'atenció als alumnes en situació de violència recull un llistat per mestres i pares per poder detectar-ho. Entre els canvis més freqüents hi ha el dormir o menjar malament, no expressa els sentiments i s'enfada fàcilment, demana que l'acompanyin a l'escola o no hi vol anar directament, o evita mantenir qualsevol contacte social.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
El nou centre cívic de Sant Joan les Fonts hauria d'estar a punt durant la primera meitat de l'any vinent. Aquest estiu han començat les obres d'adequació d'aquest espai. El projecte, assumit íntegrament per l'Ajuntament, té un cost total de 390.000 euros. Gerard Puigdemont.
Les obres al nou centre cívic de Sant Joan les Fonts, a l'edifici de l'antic escorxador, ja estan en marxa des d'aquest agost. El cost del projecte l'assumeix l'Ajuntament per un import de 390.000 euros i la idea és que el nou equipament estigui operatiu l'any que ve. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
S'estan consolidant parets, s'estan aixecant espais que completaran els volums que ja hi existien i a l'espera que el 2025 sigui una realitat. Ens ha anat una mica més lent del que es preveia per temes administratius i per temes de licitació. Aquestes coses a vegades van més lentes del que un preveu, però la previsió és que 2025, si pot ser la primera meitat de l'any, puguem veure'l ja una realitat.
Durant l'estiu, des de l'Ajuntament s'han impulsat trobades i xerrades veïnals perquè els santjonencs i santjonenques poguessin dir-hi la seva i aportar idees per a possibles usos del nou espai. Des del consistori, però, tenen clar què hi ha d'acollir, tant si com no.
Tenim la confiança que ha de ser un espai de trobada intergeneracional per tot el municipi, perquè no és només que s'ubicarà els usuaris de l'actual casal cívic d'aquí de Sant Joan, sinó que a més hi puguin venir tot tipus de persones a fer activitats molt diverses, des de xerrades, conferències, tallers, per totes les edats.
Pròximament, l'Ajuntament de Sant Joan presentarà els resultats i conclusions de les trobades veïnals que s'han anat fent durant l'estiu.
A Ridaura, el reciclatge creix un 20%, malgrat no tenir del tot desplegat el sistema de contenidors tancats. Segons l'Ajuntament, les dades facilitades pel Sigma diuen que les famílies del poble ja reciclen un 60%. Des del consistori estan acabant de repartir les targetes dels contenidors a totes les llars. S'espera que a finals d'any tots els contenidors del poble estiguin tancats i el nou sistema de recollida de residus funcioni plenament.
A finals de l'any passat, Ridaura es va convertir en el darrer poble de la comarca en implementar el nou sistema de recollida de residus. Van decidir optar pels contenidors tancats i des de fa gairebé un any ja els tenen repartits pel poble. Ara, des de l'Ajuntament, esperen acabar de completar el repartiment de totes les targetes, però l'alcaldessa Anna Vegas assegura que només pel fet de tenir els contenidors dels diferents residus s'ha notat un augment del reciclatge.
El dia d'avui encara no estan tancats perquè encara estem fent el repartiment de les targetes, que ha sigut més lent del que esperàvem, però sí que, segons dades del Sigma, ja només a l'haver portat tots els tipus de contenidors en les àrees estem a l'ordre d'un 60%, que fa un any estàvem al 40%. Per tant, sí que es veu, no?, que la gent de Ridaura reciclem millor i hem de continuar fent-ho perquè així sigui.
S'espera que abans d'acabar l'any el sistema ja funcioni amb normalitat i tots els contenidors estiguin tancats. Pel que fa a l'abocament incívic de residus, a zones on no tocaria fer-ho, des de l'Ajuntament celebren que també s'hagi reduït, tot i que de tant en tant continuen detectant persones que venen expressament a Ridaura a llançar residus.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Marxem per un moment al Ripollès perquè Camprodon i Platja d'Aro s'han agermanat oficialment aquest diumenge en el marc de la Fira de la Galeta de Camprodon, un esdeveniment que ha estat ple de molta gent que volia gaudir de les galetes, però també de totes les activitats culturals. Carol Ríos.
La Fira de la Galeta a Camprodon ha estat tot un èxit absolut durant els dos dies de jornada que ha viscut, amb molta participació per part de la gent i amb totes les activitats cultural i degustatives en el producte típic de la comarca, les galetes. Ho explica Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Que la gent està supercontenta, que els comerços s'han implicat al màxim. Jo agrair tota la implicació de la gent, de l'empresa organitzadora, de Galetes Birba, de totes els comerços que s'han involucrat amb aquest grandíssim projecte, que és la Fira de la Galeta, i la veritat és que això s'ha notat aquest any més que mai, perquè crec que l'afluència de públic que hi ha hagut aquest any crec que superarem o batrem tots els rècords dels últims anys.
A més, ha tingut joc l'inici de l'agermanament entre el municipi del Ripollès i Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. El projecte, segons explica l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, va començar en el centenari del Maristany i en el centenari de S'Agaró. L'objectiu principal d'aquest agermanament és projectar els dos municipis cap a fora, però també el de la resta de comarques gironines. Així ho explica Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro.
La muntanya, amb dos exemples de bona gestió, recordant el que va iniciar el turisme a casa nostra ara fa 100 anys, doncs fa que un projecte cobri encara més força i el puguem rellençar endavant amb molta energia. Pensem que els dos models turístics, el de Camprodon i el de Platja d'Aro, amb les seves diferències, tenen valors en comú que ens han d'ajudar a projectar-nos cap a fora, però també a compartir aquelles coses que d'alguna manera podem posar en valor plegats i fer-ho a més a través de les associacions, de les entitats i dels diferents col·lectius.
Segons expliquen els paradistes de la fira, les vendes d'aquesta fira han estat tot un èxit i possiblement superen totes les dades del darrer any.
És que estem supercontents, ha vingut moltíssima gent, ahir va ser una bogeria, avui ens esperaven que estigués una mica més tranquils, però ni els concerts paren els visitants.
Abans dels esports, tornem a la Garrotxa, en concret a la Vall de Bianya, perquè la 11a Bianyal comptarà amb 6 intervencions artístiques de 30 minuts cadascuna. Se celebrarà precisament aquest dissabte a partir de 10:45 del matí. Aquesta edició continua explorant la relació entre l'objecte artístic i el pas del temps. La jornada es divideix en diverses intervencions que es faran principalment durant el matí i el migdia, abans de tancar tots els actes amb música. Les entrades tenen un cost de 25 euros, però a partir de l'entrada és gratuït.
Aquest dissabte se celebra una nova edició de la Bianyal a la Vall de Bianya. Ja serà la 11a edició d'un certamen que s'ha consolidat com una de les cites habituals de la cultura garrotxina. Aquest any es farà el Mas Sovelles en un entorn natural i característic de la zona. Comptarà amb 6 intervencions, aquest any a càrrec d'Helena Boix, Enric Ferrés Duran, Jonas Forcini, Josep Mainou, Àlex Reynolds i Alma Soderberg. També comptarà amb música amb el DJ Entropical a partir de les 6 de la tarda per tancar l'edició. Com a tret diferencial, cada intervenció artística tindrà una durada de 30 minuts. Ho explica el membre de l'organització de la Bienal i de l'associació Binari, Manel Quintana.
Una jornada intensiva on te presentin un treball a partir d'una premissa molt clara, que és que, així com les peces d'art normalment es relacionen amb el tema de l'espai, aquí els fem una proposta de que relacionin el seu treball amb el tema de la lògica temporal. ¿Vale? És a dir, a nivell funcional el que fa és que cada artista té mitja hora per desplegar el seu treball i fer una mostra.
El principal objectiu de la Bienal és no dependre excessivament dels materials per representar l'art de les obres i fer una selecció d'artistes de manera coral. Cada artista o col·lectiu ha estat escollit per un membre de l'organització de la Bienal, l'associació Binari. Pel que fa a l'espai, des de fa 3 anys que realitzen un mas del segle XIII i en els seus voltants. La membre de l'organització de la Bienal, María Camila Sanginés, destaca com elegeix els artistes participants.
La realizamos cada uno proponiendo artistas de diversas disciplinas que trabajen dentro de la Bienal. Tratamos de tener piezas de video, tratamos de tener piezas más performáticas, piezas más conceptuales que hablan sobre temas de pronto más políticos como la de Alex Reynolds, piezas que hablan de más de ecología como la de Forcini.
Les entrades per la Bienal d'aquest dissabte costen 25 euros, que inclouen també el vermut i el dinar. Els menors de 14 anys tenen entrada gratuïta i també a tothom que hi vagi a partir de 4:45 de la tarda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot continua sumant. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
L'equip de Pedro de l'Era ha empatat aquest diumenge contra el Lleida en un bon partit de futbol a l'estadi municipal. Tots dos equips van tenir ocasions, però cap no va poder marcar. Els olotins ara han aconseguit 7 dels últims 9 punts que hi havia en joc i s'han situat en el lloc de play-out. Ens explica, com sempre, el nostre company David Planella.
Un 0-0 no sempre és sinònim d'un partit avorrit i sense ocasions de gol. La prova és el que van viure ahir a l'estadi municipal. L'Olot i el Lleida van disputar un duel de tu a tu i van regalar minuts de bon futbol als 742 espectadors que hi havia a la graderia. El tècnic dels olotins, Pedro Dòlera, dona per bo el punt.
Punt positiu. Està clar que jugàvem contra un equip que estarà al play-off si no guanya la Lliga. És un equipàs, cada jugador que treia encara era més perillós, però crec que els hem contingut molt bé. De fet, hem portat, com dic sempre, el tempo de partit nosaltres. A vegades tenien la bola a ells, però estaven còmodes i sabíem gestionar. Hem sortit bé a la contra, quan hem tingut la bola hem gestionat bé. S'ha faltat potser una mica de qualitat per dintre, però clar, al final els sistemes estan, si tires d'una banda et falta una altra, però crec que hem sigut un equip seriós, que està competint en la categoria i que avui amb una mica de sort guanyem aquest partit.
El que funciona no es toca i Dòlera va repetir el 4-4-2 que va funcionar també a Eivissa. Marc Mas i Chema Moreno es van tornar buidant la punta de l'atac i especialment Mas va tenir diverses ocasions per estrenar el marcador. A prop de la mitja hora de joc va provar dos xuts que van sortir a fora per poc. També van ser molt actius Guillem Terme, amb recuperacions i diverses passades filtrades, i Pau Salvans, que va ser dubte fins a l'últim moment per problemes físics i que al final va acabar jugant. Ja a la segona meitat, l'extrem vallesà va posar una bona pilota que es va passejar per l'àrea i va fer un xut sol al segon pal que va salvar Iñaki. Ara bé, qui va tenir segurament l'ocasió més clara del partit va ser Jordi Manzano. El migcampista va fer una gran jugada, va entrar dins l'àrea, es va quedar sol davant del porter, però no es va atrevir a xutar i va fer una passada a la mort que ningú no va poder aprofitar.
Falta que un dia pues, la bola comenci a entrar i tinguem aquesta, no sé si sort o punt de qualitat. Sí que és cert que el treball defensiu i a nivell individual de cada un fa que a vegades et mermi en atac perquè estàs treballant al teu 200%, però això ho diu molt de l'equip, no? Que tothom que surt del camp es deixa la vida. No?
A l'altra banda, el Lleida va tenir més control que oportunitats clares. Ho va intentar amb algun xut d'Adri Gené o d'Unai, però no va poder superar la trenyina defensiva de l'Olot, que va aconseguir mantenir la porteria 0 per tercera setmana consecutiva. En aquest tram de competició ha sumat 7 punts de 9 possibles, un balanç que li ha permès treure el cap a la classificació.
Sí, és molt important, sobretot per donar estabilitat, no? per veure que som capaços. Nosaltres hem d'anar pas a pas, estarem tot l'any aquí, tot l'any lluitant per el que hem de lluitar, amb el barro, amb el fang.
L'Olot surt de la zona de descens, ocupa el lloc de play-out i és a només 3 punts del play-off. Diumenge que ve, a 2:15 del migdia, els olotins jugaran al camp del Cornellà, un equip que ha baixat de Primera Federació, però que només ha sumat una victòria i amb un punt menys que l'Olot ocupa zona de descens.
De futbol passem a parlar de tenis taula, en aquest cas d'una derrota, perquè el club tenis taula Olot ha encaixat aquest diumenge la segona derrota consecutiva a Pontevedra. Ismudenko i Pinho van avançar els olotins 0-2, però es van deixar remuntar una altra vegada amb un marcador final de 4-2. L'Olot ara intentarà sumar la primera victòria en el derbi d'aquest divendres contra l'Escala. Guillem Guardiola.
Ningú havia dit que seria fàcil. El club tenis taula Olot no ha signat un bon inici de Lliga i ha encaixat dues derrotes en els dos primers partits de la Superdivisió. Els olotins han deixat remuntar en el primer duel a domicili de la temporada a Pontevedra, i això que dos grans partits de Yaroslav Asmudenko contra Bentancor i Diogo Pinho davant Coelho auguraven un bon dia per als interessos visitants. Amb un esperançador 0-2 a l'electrònic, el portuguès Diogo Silva s'estrenava aquest curs davant Vilchez. Silva va estar molt a punt, però no va poder culminar la remuntada perdent el cinquè joc. El Pontevedra va anar clarament de menys a més. Coelho va vèncer sorprenentment Asmudenko i va col·locar el 2-2. Silva va tornar a perdre, aquest cop davant Bentancor en només 3 sets, i Pinho va caure contra Vilchez en un últim partit on es va quedar a les portes de forçar l'empat. Dos partits i dues derrotes per a un club tenis taula Olot que buscarà la primera victòria de la temporada en el derbi d'aquest divendres contra l'Escala. El partit començarà a 6:45 de la tarda a la sala de tenis taula del pavelló d'esports d'Olot.
I avui a la contraportada es compleixen 100 anys de la mort de Joan Salvat Papasseit. Aquest 2024, el Departament de Cultura dedica l'any al poeta jove, considerat una de les figures més importants de la literatura catalana. Ho fa amb tot un seguit d'activitats relacionades amb la seva vida, com conferències o exposicions, sobretot amb l'objectiu de revalorar la seva obra i estendre-la entre la ciutadania, especialment entre els més joves.
Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir...
Aquests que escoltàvem són versos de Joan Salvat Papasseit, cantats per Ovidi Montllor. Joan Salvat Papasseit és considerat un dels principals poetes d'avantguarda en català. Conegut sobretot com a poeta, és autor també d'articles, manifestos i altres proses de caràcter polític i social. Però qui era Joan Salvat Papasseit? La doctora en filologia catalana, l'olotina Mita Casacoberta, el defineix d'aquesta manera.
És un clàssic, per això és un clàssic, perquè és tant un home del seu... un home, un poeta, un intel·lectual, l'enemic del poble, del seu temps, és tan modern, deixem-ho dir d'aquesta manera, és tan modern que sempre serà actual.
Si passa i no em deixa cap lletra, m'angoixa, perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l'aeroplà que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d'un terrat.
Aquest 2024 fa justament 100 anys que el poeta va morir a Barcelona. Va morir l'any 1924, quan només tenia 30 anys, de tuberculosi. Salvat Papasseit és conegut sobretot com a poeta avantguardista, amb títols que no han estat prou reeditats ni tampoc gaire traduïts a altres llengües. Us sona La rosa als llavis o Poemes en ondes aretzianes? La seva obra va ser difosa a partir dels anys 60 pels integrants dels 16 jutges i la Nova Cançó, que van musicar molts dels seus poemes, com aquests que escoltem.
Busca l'aventura de la nit i la rosada és que...
El discurs de Salvat és un discurs que durant el franquisme és prohibit, tant des del punt de vista de la lluita política, social, etc., com des del punt de vista de l'amor, la llibertat amorosa, eròtica, etc. És clar, és que és el contrari. Llavors què passa? A mesura que va passant, que van passant els anys, comença a aparèixer una joventut que renega d'allò que té, que veu cada dia, i comença l'època, diguem-ne, de la contestació, la revolució, etcètera, etcètera. I aquí és quan es recupera Salvat.
Precisament per posar en relleu i recuperar i divulgar la memòria del poeta, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya commemora aquest 2024 l'any Joan Salvat Papasseit amb tot un seguit d'activitats relacionades amb la seva vida i obra, com ara recitals poètics, presentacions de novetats bibliogràfiques, conferències, exposicions, etc., sobretot amb l'objectiu de revalorar la seva obra i estendre-la entre la ciutadania, especialment entre els més joves.
La mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant.
Amb Joan Salvat Papasseit tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 7 d'octubre de 2024. D'aquí uns minuts, la cita habitual dels dilluns al migdia a l'antena de Ràdio Olot, al tercer temps, per repassar tota l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança i més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.